Ja sabeu que des d'ahir està en marxa la 18a edició del Festival Inèdit. En vam parlar fa un parell de dies amb el seu director, l'Oriol Tell, i ara tenim ganes de fixar-nos concretament en un dels molts documentals que s'hi poden veure.
Why were the Stones so out there? That really all focused on this guy Brian Jones.
You think of the Rolling Stones in the mid-60s...
Bueno, com que dels tres soc jo el que té més bon anglès, us dic que diuen que l'autèntic líder dels Stones a mitjans dels 60 no era Mick Jagger, sinó que era Brian Jones, i diuen també que ell va ser la primera estrella de rock britànica.
Sí, però és una mica que li ha passat la història per sobre, no?, a aquest pobre home.
Sí, una mica, perquè poca gent sap que al principi del Stones, el líder del grup, no era Jagger, sinó ell, i per això és molt important la feina de gent com el Dani Garcia, que ha dirigit aquesta meravella que es diu Rolling Stone, Life and Death of Brian Jones. Dani Garcia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona pel documental. Els que hem tingut la sort de veure'l en primícia per poder fer aquesta entrevista ens ho hem passat realment bé, descobrint la història de Brian Jones, i dic descobrint perquè per molta gent és prou desconeguda, Dani.
Sí, moltes gràcies. La veritat és que el Jagger i el Richards també se l'han encarregat de que fos així, no? De que el Brian fos oblidat per la història. Segons la gent del seu cercle dirà, no, és que és mal rotllo parlar del Brian perquè va morir tan jove i les drogues i això i l'altre, però si tu llegeixes la biografia del Keith, encara li tenen mania al Brian, perquè l'any 63 cobrava 5 lliures més a la setmana que els altres. I quan ho van descobrir, això va ser, bueno, un drama, no? I segons el Richards és quan el Brian perd tot el control de la banda i es converteix en un pari a la banda, que ell va crear.
Uau, 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 això és molt interessant. Tot és molt interessant al voltant de la figura de Brian Jones, que, insisteixo, no sé si tinc... Realment la força de Jagger i de Richards ha estat suficient com perquè no s'expliqui bé la figura de Brian Jones?
Home, el Jagger i el Richards són gent molt, molt, molt poderosa, molt potent. No només amb el look, sinó totes les composicions que han fet al llarg dels anys. S'ha provat que ells dos són grans músics i ells dos podien mantenir la banda perfectament sense el Brian. El Brian era multiinstrumentalista i és el que va fer que als anys 60 els Stones sonessin com sonaven. Perquè el tipus tocava el sitar, tocava el melotron, tocava qualsevol cosa. Ell tenia formació clàssica, tocava el piano, la flauta, aleshores hi ha un single dels Beatles on sorprèn el saxofó. El McCartney el va convidar a l'estudi, a Abbey Road, el tio sortint amb un saxo i fot aquest amb un saxo i pum. I acaba tocant 4 o 8 barres al final de la cançó. You know my name, you got my number, es diu, em sembla el tema, i apareix allà, però ja em tocava el saxofó. Vull dir que era un tio que era... No només era una icona cultural dels anys 60, el seu look va influenciar a milers de joves a tot el món. Si veus qualsevol disco de qualsevol grup de garatge americà dels anys 60, sempre hi ha un, que és el Brian Lookalack, no? És un tio que s'assembla al Brian, el ros, amb el cabell aquest del casco de la meitat dels 60. I el tio era un dels personatges més importants dels 60, i que la història no l'ha oblidat.
Dani, el Brian Jones tenia tot aquest talent musical que explicaves, però havia tingut o tenia una biografia interessant, duríssima, amb moments vitals molt durs, no?
Sí, des de jove, ja, que mora la seva germana i després els seus pares tenen una altra filla i es veu que tot el carinyo i tot l'amor el volca en aquesta nova filla i el Brian es queda com de costat, no? Després, als 16 anys, em sembla que té la primera criatura amb una dona que està casada. Perquè Cheltenham és un lloc molt interessant, perquè és molt conservador i tal, però a la trastienda, no? Diguéssim, hi passen moltes coses, saps? De fidelitats, històries així. Hi ha una base americana, em sembla, allà, hi ha molt de marro en aquest lloc, saps? I el Brian és típic exemple del Cheltenham, no? De fet, és un personatge fatídic per ells, no? L'anomenen gairebé a Cheltenham encara, no?
És molt important... Sí, perdona, digues.
No,
jo anava a dir que és molt important, i el documental també es desgrana amb aquest tipus de personatges, la relació que tenen amb els pares, i en aquest cas el pare, la relació amb el pare té un punt de certa grinyolamenta. Per exemple, sentim en el documental, el pare parlava de les qualitats del seu fill a nivell musical, que la tocava i la tocava bé, però li agradava massa el jazz.
He played the piano quite nicely. He'd had quite legitimate
lessons. Tocava el piano força bé.
havia rebut lliçons d'un molt bon mestre. Però el seu fanatisme per la música de jazz anava cada vegada més. I això per nosaltres era una gran decepció. Però, malgrat el que nosaltres poguéssim dir o fer, ell feia el que volia.
Aquí, aquestes dues...
És un drama d'abans, no?, que el fill se t'obsessioni pel jazz, diguem-ne.
Sí, no ho sé, jo ho veig aquí. Realment, si algú és capaç de dir en unes declaracions que el meu fill em va decebre perquè li agradava el jazz, imagina la de coses que li devia dir a la cara.
Ja, però tens que pensar que també la Terra és una societat molt classista i en aquells temps molt racista, també. I si avui en dia tenim problemes de racisme a tot el món, imagina't aleshores, no? Era molt més... I Cheltenham ser una ciutat així molt conservadora. I jo crec que va per aquí, perquè jo li vaig preguntar als seus amics de la infància, no?, d'aquesta, no?, teenage, de l'adolescència, i jo li vaig preguntar per què creieu que era això, no?, que estigués tan decebut el pare perquè li agradava el jazz, el Brian. I és una raó possible i plausible, que fos per un tema de... Esto es música, això és música de negres. Això a casa no podem, saps?
Però alhora és el que va fer, diguem-ne, que ell pogués fer aquest paper tan interessant i tan eclèctic, no?, els Stones?
Sí, evidentment, ell passa després del jazz al blues, s'enamoren del blues, i ell es converteix en el primer slide guitar player, no?, el primer guitarista que toca slide a Anglaterra. I era un tros d'una bugia, o sigui, que havia trobat al pati dels mecànics. El seu company de pis ens va explicar, i de fet ell encara té el fly, de fet,
no? Juanjo, a què t'aboca tu la figura de Brian Jones?
Hombre, la etapa experimental, bueno, más experimental de los Stones fue por él. Eso, o al menos esta es la idea que tengo yo, y me lo estáis un poco reafirmando esto que comentáis. Pero sí, la creatividad yo creo que venía más de él, ¿no? Del espíritu más hippie, interesarse por otro tipo de músicas. O sea, la carrera posterior de los Stones es rock, sin más. Con riffs muy bien paridos, del que es Richard y tal, y mucha gracia, pero... rock.
Dani, jo llegeixo i he llegit avui també en alguns llocs ampliant una mica documentació més enllà del teu documental, Rolling Stone Life and Death of Brian Jones, que quan li van a dir Jagger, Richards, li van a dir que no el poden tenir més al grup, com si diguéssim, per una sèrie de circumstàncies, ja ho veureu, ell tampoc s'atabala massa i bàsicament els diu que, bueno, que ja li va bé perquè no li està interessant la línia que estan agafant els Stones.
Bueno, aquesta és la versió, diguéssim, oficial, no? Ens separem perquè el que estem fent ara no m'interessa, però és una realitat. La realitat era que el Brian havia perdut el sentit del temps, ja no podia tocar bé la guitarra, si veus a Rock and Roll Circus, es veu perfectament que el Brian ja està fet un vegetal, pràcticament. Perquè estava aprenent mandrax i són pastilles molt fortes.
Perquè tenia depressió o problemes d'alcohol o tot junt? No,
els seus amics eren que era bipolar, que no estava ni diagnosticat i que per això tenia aquests brots de psicosis, no? I de paranoia, era molt paranoic el Brian. I després que, bueno, prenien molt d'àcid també en aquella època. I a vegades cada dia, durant setmanes. Eren uns temps d'experimentació, bàsicament, el Brian era el típic boig. Cada banda de rock and roll té un boig, la banda. I el Brian era el boig del Rolling Stone.
Doncs que... El que deia
Juanjo és totalment veritat. Tota l'experimentació a la 67, amb el Satanic Majesty's Request, tota aquella música, tots els arreglos són del Brian.
Maria,
Em diuen per Twitter, Dani, no oblideu que Brian Jones també és membre del Club dels 27, com l'anteriorment ha esmentat Kurt Cobain, i és veritat, o sigui, no només és el gran oblidat dels Stones, sinó que també és un nom que no acostuma a sortir, no?, quan s'anomena el Club dels 27.
Però tampoc són el Robert Johnson, que de fet era el primer del Club dels 27, aquest. No m'agrada gens la idea aquesta del club aquest, però bueno, és una realitat. Molts genis de la música s'han anat dels 27 anys, uns quants d'ells, unes quantes icones aquestes que teníem al segle XX. Avui en dia no n'hi ha gaires.
Rolling Stone, Life and Death of Brian Jones, Dani García, l'inèdit, tot junt avui a l'Estat de Gràcia. Una abraçada, gràcies, Dani, que vagi bé. Gràcies.
estat de gràcia.